Supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Són les 3 i 5 minuts de la tarda i comencem el programa Paraules d'amor. Aquest estiu, després d'una lectura d'un llibre sobre organització del temps, vaig dissenyar una plantilla per la distribució ideal del meu temps com a mare, treballadora i amiga. Estava convençuda d'aquest curs, el que estem ara, seria tot molt més fàcil. Però com la vida està plena d'imprevistos, aquell calendari tan maco avui ja no em serveix per res. Haig de dissenyar un altre, però mentrestant tinc a l'abast un llapis i un calendari i vaig tirant. Per pròpia experiència, estic convençuda que la vida de família sense organització és un pur caos i una causa d'infelicitat constant. Per altra banda, sóc també de l'opinió que l'activitat familiar completament programada també és una desgràcia, no és feliç. On entren en joc els imprevistos, les interrupcions i les imperfeccions pròpies i les dels altres. Buscar un equilibri entre aquest ordre i aquesta flexibilitat en l'organització de la llar és el deseable perquè siguem molt feliços. Com fer-ho? Parlem-ne. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads.
Almost heaven, West Virginia, the Rocky Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. County road.
Estem discutint sobre les cançons, ens agrada o no ens agrada. Bé, a mi m'agrada el John Denver, el Back to Home, tornar a casa. Que és que parlem d'això avui, parlem d'organització, de fer caliu, de fer llar, si cal organitzar-se, si, bueno, aquestes cosetes que penso que són d'interès per tothom. De fet, hi ha un estudi que he trobat de la, que ho fa la Comissió Nacional de, per la Racionalització dels Horaris Espanyols, ho va fer el 2009, i deia, aleshores, que 350.000 nens espanyols entre 6 i 14 anys passaven les tardes dels dies feiners sols a casa. I per aquí va la meva pregunta. 350.000 nens. És que és molt. Jo trobo que és molt, però bueno. Hi ha un, em sembla moltíssim. Bueno, escolta, el tema. Què és un problema? Que no ens organitzem bé o que la vida que portem no ens ajuda a posar el cap on és important o no podem fer una altra cosa? M'agradaria sentir les vostres opinions. Laura, comença tu, si vols, bueno, perquè no t'ha agradat la música i almenys vulls parlar.
A veure, en principi, tots sabem que tota estructura social, tota organització necessita pues, tenir unes pautes, unes normes, per exemple, un equip de futbol, pues, els dies d'entrenament i quin lloc ocupa cada un, quins horaris d'entreno, o una empresa, qui dirigeix, no? Qui compra, qui fa la neteja, qui porta els comptes. Pues, lo mateix amb una família. Si volem que funcioni bé, no podem improvisar. Val? I això que deies tu, Àngels, de que els nens estan sols, doncs aquí hi manca una falta de visió clara del que és important dins d'una família i la formació d'uns fills, em sembla a mi. Visió... Després cada un fa el que pot, però realment si
tu tens clares nens, les... No? Ma. Excepcionalment pot ser que passi, però esclar, si et passa molt sovint és que hi ha un
si
problema.
Si passa sempre...
Clar, potser no estan clares les teves prioritats.
Exacte.
I què hauries de fer? Canviar el calendari o canviar el teu cap? Canviar les prioritats? Canviar de treball?
Home, primer pensar a veure quines són les prioritats. Uh-huh. Primer pensar i després en funció del que decideixis quina és la prioritat que va abans que l'altra, posar, doncs, ja fer el calendari.
Això, clar. I estripar-lo les vegades que faci falta, no? Perquè moltes vegades aquestes prioritats canvien o no? A veure, Aureli.
El que passa que, ja que has començat per aquest tema, jo és que crec que no estic tan d'acord de que aquell pla que vas fer no serveixi per res. Segurament s'hauria de modificar alguna cosa. Home, si el vas fer bé, allò que dius...
Vaig fer-ho espectacular.
No, quan dic fer-ho bé vol dir que de vegades posar el cap vol dir ser realista.
Ah. Clar,
perquè si fem un pla idealista, aleshores està mal fet.
Ah.
O sigui, no, el pla és mal fet perquè no és real. O sigui, un pla ha de ser real.
I per tu, un pla real, i per ajudar els nostres oïdors, quin seria un pla real?
Bueno, aquell que es pot realitzar. Si no cal un pla realitzar, vol dir...
Mira, avui dius... dinava amb unes companyes i em deia una, està parlant de fer una mica d'esport, no? Semblament.
Sí.
I aquesta estava com desanimada perquè després de les vacances s'havien proposat amb el seu marit sortir a passejar cada dia una hora a les 9 de la nit. Clar, li va durar una setmana el propòsit. Per què? Perquè no estava ben posat aquell ordre,
clar.
Aquella...
És el que
cada
jo
dia.
Volia arribar a això, clar. Que el realisme és quan tu ho poses en un horari, del calendari a l'horari,
que sigui
no?
Real.
No, però això és el mateix, perdoneu, de cara que s'acosta cap d'any, no? El dia 31 brindarem, farem un petó als nens i a la senyora i farem els propòsits de que anirem al gimnàs perquè ens aprimarem, estudiarem anglès,
doncs,
idiomes, no?
A veure què dius, Josep Maria, perquè a mi m'agraden molt els propòsits.
No, sembla molt bé, però vols una idea?
Sí.
Recupera de la paperera aquell calendari.
Escolta, quin? El calendari de l'estiu?
Sí, el de l'estiu. Clar, perquè segur que aquest calendari, flexibilitzant-lo, funciona. Mira, a mi m'agrada sempre quan parlem de família parlar d'un equip.
Uh-huh.
Doncs per mi les tasques de família... És com
el Barça no està massa bé ara, dic, perquè si vols entrar...
Ah, bueno.
Val.
No destreguis la conversa, ens queda poc temps i tenim una convidada que parla molt.
Un petit KitKat, culers tranquils, que anem bé.
Bueno, no, fora, no volia...
Tornem a la família, aviam.
Digues.
A mi m'agrada parlar que és un equip. Llavors, o sigui, les tasques de l'equip és una miqueta com un imaginem-nos un trencaclosques, no? Que cada peça té que encaixar. Llavors, cada membre de la família té que tindre la seva funció dintre d'una organització. Llavors, clar, quan tot funciona, escolta, el trencaglòs que s'acaba i aquella
ara
setmana...
Ara vull sentir el sentit realista de la dona.
Aquella setmana hem anat bé. Ara, moltes vegades s'ha de tindre la flexibilitat perquè una peça no ha acabat d'encaixar. Bueno, per això hi ha les tertúlies famílies de cada setmana, dir, nois, vinga, això ho hem de corregir, o el papa tenia aquest encàrrec i no l'ha fet. Doncs l'aplaudim, xato, però vinga, continues perquè no te n'ha sortit bé.
Laura, què?
No, anava a dir que és veritat, això és real, però el que em sembla que és un repte és que, o sigui, les peces s'han d'encaixar, això està claríssim, perquè si no, la família no funciona, l'anarquia no funciona, val? Però és un repte per mi que els fills ho assumeixin com a propi, ah, que la llar també depèn d'ells, no només del pare i de la mare. Perquè tu et pots passar 10, 15, 20 anys de la teva vida, o 25, dient, recull-te la roba després de la dutxa, deixa el lavabo com te l'havies trobat, canvia el rotllet de paper de vàter, no, o sigui, sí, el cartronet, recull el teu material d'escola quan hagis acabat els deures. Tu et pots passar 30 anys de la teva vida dient això. No, però... Si ells no assumeixen que realment allò els perfecciona com a persona i que si fan totes aquestes tasques la família rutllarà millor.
I perquè també els fa feliços un entorn agradable.
Exacte, claríssim, perquè és que si no estem criant fills molt obedients però res més. Clar. Per això a mi m'agrada parlar de trencaclosques, perquè no hi ha una peça més important que l'altra. Es necessiten totes al mateix nivell de conjunt. Uh-huh. Ara, també, moltes vegades ho dic perquè jo sento grans professionals que diuen, no, és que l'organització d'una família és com una empresa. Senyors, jo els respecto però discrepo totalment. No, perquè una empresa és jeràrquica i en una empresa jugues amb salaris, a tu et pago tant i fas això. No, no, una família per mi és com una associació, com una ONG, on no hi ha el factor econòmic, no hi ha el factor de mando, hi ha el factor motivacional. Som un equip, tenim aquest projecte, i aquest projecte té que anar endavant.
Mm-hmm. I bé, servei, a més a més.
Però, també tu deies una cosa, Laura, que hi ha com uns mínims que s'han de complir, però quins són aquests mínims? Perquè jo moltes vegades m'he trobat amb famílies que funcionen, és a dir, que són felices, que arriben a veure que els nens estan escolaritzats, que fan vacances a la seva manera. No, no, és que per mi un ordre és això.
Ho poses molt mínim, ara.
Ah, bueno, és que estic parlant d'això.
Ho poses molt mínim, Escolta,
el que no pot ser és...
Per mi... per mi què és un mínim? Què és per vosaltres un mínim?
És que això també depèn del caràcter dels pares.
Ah,
perquè si hi ha uns pares més tranquil·lots, més patxoques, i no els importa tant el desordre, doncs potser és millor això, no? Que no la típica mare estressada o el pare
meticulós
i maniàtic de que fan un drama quan hi ha una cosa que està bruta o desendreçada, val? Sí. O sigui que, clar, això depèn, però sí que hi ha uns mínims. Hi ha d'haver la nevera plena, no?
O no.
Ah, val, si de... és obra... A veure, què vull,
no,
què fem?
No, a veure.
Doncs molt bé. Clar. Doncs fem macarrons, caram, no hi ha macarrons. Bueno,
home,
doncs fem arròs.
Hi ha
val.
Un mínims, el mínim.
Mira, el mínim amb una família és que hi hagi ous a la nevera.
Vale,
quan
ja
faci nous, falti nous a la nevera és que no hi ha res. És que no hi ha res. Bueno. Perquè sempre queda un nou per fer una truïda, no?
No, però també tampoc estic d'acord en funcionar amb règim de mínims. Amb el sentit de que una cosa és que tinguis objectius de qualitat i després... Si poses al cap, hi han mínims de coses perquè aquests objectius s'arriben a assolir amb un grau, no dic el 100% de vegades, però l'objectiu no és que els nens vagin a escola, que no falti res a l'hora de sopar. Bueno, potser aquests objectius ja són tan mínims, no. A veure, vull que hi hagi servei. Servei vol dir que a casa ningú estigui que s'arronsi i que ajudi a l'altre. Això, aquest objectiu ha de ser-hi sempre. No l'assolirem al 100%, però si el concretes, segurament hi haurà més esprit de servei que si no existeix. Uh-huh. Això ja no és un mínim, eh? Ja no és un mínim, perquè ja és un objectiu de qualitat. I qui diu això, diu qualsevol tipus d'objectiu, el que un vulgui, val la pena que hi sigui. Després, el que s'ha de fer és dir quan, com, qui, de quina manera, doncs aleshores s'ha de concretar una mica. Però jo no, per això dic que volia trencar una mica la idea, perquè la paraula mínims dona la sensació que tampoc fa falta arribar a desitjar grans objectius.
Objectius... I perdona, jo creia que l'objectiu de cada membre de la família, i amb això incloc els pares, té que ser doble. O sigui, d'un per descomptat, el propi de cada fill o de cada membre de la família, i aviam, jo tinc les meves coses ordenades i tinc que complir les meves obligacions. Però, a part, un segon objectiu, que, com tu deies molt bé, Ali, d'espírit de servei. Jo he de fer alguna cosa pels altres, pels germans, per la família, perquè som un equip i tots fem per tot. Llavors, clar, amb això sí que hi ha molt clar. Sempre quan parlem d'estils de família, parlem que cada un té el seu i tots són bons i no n'hi ha de pitjors ni de millors. Ojo, aquí sí que hi ha objectius bons i objectius dolents, des del meu punt de vista, eh? Podeu discrepar, però... Per exemple, uns pares que diguin, no, xato, jo em conec, de famílies que puntuen econòmicament les notes del nano, no? Un sobresalient val tants euros, un notable abans... Ojo, per mi això és un objectiu molt dolent. Perquè, escolta, la meva obligació és treballar per cuidar la meva família i tal, l'obligació dels meus fills és estudiar. Per la qual una obligació ja forma part de no té compensació ni econòmica ni de satisfacció, perquè ja, xato, és que és la teva obligació.
De tota manera, aquí esteu parlant d'organització del que sigui, del que és la vida de família, però fer llar, fer caliu, això sí que vol dir, des del meu punt de vista, uns mínims. Aquests mínims, em referia aquests, per dir, sí. Escolta, jo amb això, amb tu, contigo pan y cebolla, bueno, sí, però potser no tant, eh? I un sofregit també, eh?
O sigui, tu vas per unes hores mínimes de convivència entre els membres de la
aquest
família,
és un exemple,
no?
Per exemple, horaris, per exemple, materialitat física, de fer coses, o sigui, de tenir al teu voltant... A veure, no sé, hi ha coses que dius, no, és igual, jo no cuino, mira, m'ho encarrego tot. Bueno, ara potser no n'hi ha moltes d'aquestes, però potser et simplifiques tant, que deixes d'atendre unes necessitats que són molt importants per fer família, que és una bona taula.
Fixa't que estàs dient, ara estàs parlant de qualitat, eh?
Clar.
Això insisteixo, que no
és
ens
que
hem
jo
de,
he
no
fet
de
rebaixar preguntes. He fet
qualitat.
Preguntes de mínims. Vale. Què vol dir mínims? Mínims, en tant quant, per tu un mínim sigui una convivència pacífica com si fos un hotel, doncs mira, això no són mínims. No, de serveis, de que estigui neta o neta el quarto de bany i endreçada i també plena la nevera. Sí, però això me'n refereixo...
De vegades, perdona, hi ha famílies que cauen amb aquest error, eh?
Clar.
A la que els nanos creixen i es converteixen en adolescents, resulta que a l'hora de sopar es converteix en un hotel perquè cada un sopa a l'hora que li dona la gana. Impossible, mal, des del meu punt de vista, mal fet,
mòbil,
és el que
mal
dir-vos,
fet, eh? Amb whatsapps, vull dir que pot ser un nivell de comunicació zero, eh?
Que jo faig una diferència entre organització o gestió de la llar, que està pot ser molt, com molt quadriculada, i després fer aquesta mena d'organització cal per aconseguir la llar, perquè si no, el sopar de galets, mira, ho pots fer amb el caldo Aneto, perdó.
No recordo ara...
Però és que has de fer-ho i has de comprar-ho.
No recordo ara quants centenars de milers de nens han dit que estan sols, però aquesta estadística té que canviar, eh? Família, si ens està passant això, Houston, alarma, tenim un problema.
Bueno,
eh?
Això és del 2009, eh?
Sí, sí, doncs hem de reestructurar l'horari, hem de fer alguna cosa, però un dels dos té que estar a casa i sobretot si els nanos ja tenen una edat de preadolescència o adolescència, eh? Ens necessiten disponibles, eh? Pensem això, però és molt important, eh?
Uh-huh. A veure, l'ideal és que estiguem a casa, sí, però a vegades no es pot. El que passa que no pot ser que deleguem totes les hores de convivència o de... horari de les tardes, per exemple, amb altres persones. Ho pots delegar una hora, dues hores, ho pots delegar amb la iaia, amb la cangur. El que no pots delegar és el teu paper de pare o de mare, permanentment, de dilluns a diumenge, no? Llavors, jo amb la línia del que deies tu, sí que és veritat que cal buscar, i això a vegades cal escriure-ho en un calendari, no? Aquells moments en què tots estarem junts assentats a taula, sopant per fer convivència, per explicar què ha passat el dia, per preguntar com t'ha anat tal cosa, què tal a l'examen, o no sé...
O potser si no és l'hora de sopar perquè el pare treballa de nit, potser és l'hora d'esmorzar... No?
Sí, cada família s'organitza com sigui, però potser hi ha feines que t'impedeixen estar al dematí esmorzant, doncs al vespre, i si no al migdia, i si no és igual, al cap de setmana, però hem de buscar temps per estar junts,
clar,
i per fer família.
El que diuen, bloquear agendes.
Bloquejar agendes, però això s'ha de buscar, perquè si esperes a trobar-ho, no ho trobaràs, perquè altres coses se't posaran al damunt.
És el que dèiem,
has de reservar aquell espai, allò, bloquejar aquell moment.
Una paraula que, amb aquesta línia, exactament el que estàs dient, una paraula que pots ajudar, la idea de planificació. Planificació vol dir que tot no és exactament igual. Hi ha coses que un cop l'any són suficients, d'altres un cop al trimestre. I així podríem dir, home, un cop al trimestre que fem una... hi ha coses que un cop al mes, una altra cosa que seria un cop... Hi ha coses que són cada setmana. És a dir, que quan un fa una llistat de coses que s'han de fer, ja es veu que hi ha coses que són de cada setmana i això ha de sortir, i per això han d'haver encàrrecs setmanals. D'altres, bueno, això es farà un cop l'any, per tant, escolta, no és urgent un cop l'any, perquè no es pot fer avui o dintre d'una setmana, però com que es faci un cop l'any...
Escolta, els del FER digueu moltes vegades els encàrrecs. Potser no, és una fórmula, però no és la fórmula. També la col·laboració en equip que tu esmentaves abans pot ser també una bona idea, no necessàriament. Encàrrecs, tu fas això, bueno, o no.
Home, però un ha de saber què li toca fer, no? Perquè si es pensa que li toca el de l'altre...
No, home, no, però si, per exemple, recollim la cuina. Ah, no, és l'encàrrec. No, és de tots l'encàrrec. O endreçar els quartos. Tots ens adrem. O no?
Sí.
No serveix.
Sí, no, clar que serveix. No, no, no,
les coses poden fer de moltes maneres.
Això hi ha una fórmula. Això és el que volia que s'ha dit.
Un moment, però moltes maneres vol dir que sempre que el resultat final sigui bo, hi ha moltes maneres.
Clar.
El que no val... És dir, com que es pot fer moltes maneres, la fem d'aquesta, però el resultat final no surt, doncs aleshores potser
no
convé aturar-se i dir, mira, noi, això l'hauries de fer tu, això l'hauré de fer jo.
Has posat un exemple molt concret que aquest toca molt, no? Moltes vegades aquest esperit d'equip es té, però aquest dir, recollim la cuina amb equip, resulta que amb equip vol dir que es queden el pare i la mare i que els nanos han desaparegut. Llavors vol dir que aquesta fórmula no funciona. Llavors, potser si et passa això, ho has de provar, però després has de dir, pues, escolta tu, dilluns, el paper i la manaleta, dimarts, el tal,
escolta,
i distribuir-ho una
jo
mica.
Jo funciona d'aquesta manera, puc reconèixer-ho. Escolta, jo no recullo, fan els nens, però,
vale,
però uns un dia, uns altres a l'altre.
I una cosa important, afegint a la paraula de l'hora de planificació, a mi m'agradaria afegir la de bon rotllo, o sigui, optimisme. No pot ser que, per exemple, doncs la mare arribi tard a casa, o el pare, és igual, i el primer que faci és començar a fumar bronca dels encàrrecs o coses que havia de fer l'equip que no ha fet. No? O sigui, arriba a casa i en lloc de dir hola, bona nit, guapos, dir escolta que això està per fer, escolta que no sé què. No, una mica de per favor. O sigui, ens ho hem de passar-ho bé, aquest equip en família.
Això és, molt ideal, no molt ideal.
No, ho hem de lluitar.
I hem de... Objetivo tendència ha de ser aquest. La realitat diu que quan alguna vegada arribes a casa i no estan fets els encàrrecs
que mai
i
passa.
Tens el pijama del nen que s'ha dutxat a les 7:30 del matí, està a les 8 de la tarda tirat allà al terra del lavabo, pues com que no t'agafa un apassionament de dir quina meravella de família tinc.
Se l'ha descuidat.
Ara, en aquest moment has de dir, pues no passa res, li dius amb carinyo, però a vegades no et surt.
Clar que no.
Has de tornar a començar, però és com refer el calendari.
Tu, no? Exacte.
Sí, torno a posar les piles d'animar, de vinga va, que ho pots fer millor, vinga va.
Aquí vaig. És a dir, quan tu vas cap a casa has de dir, bueno, ara arribo a casa, que maco el que em trobaré. I resulta que t'ho trobes tot pel mig. Bueno, doncs amb simpatia es va millor, recollir
sí,
millor que no em crits i amb males cares.
Vull anar un dia a casa teva, escolta, perquè jo penso que serà la bomba, escolta, Josep Maria.
A un dels meus fills no es pot entrar a la seva habitació. No perquè no es pugui entrar, perquè si no pots caminar per terra perquè no el veus. Però bueno, amb aquest li hem
fet l'objectiu,
el pacte.
Ell el sap.
Clar, i ell troba totes les seves coses. I amb ell el pacte li han dit, bueno... Cada cap de setmana t'ho mirarem. Entre setmana, vale, ja veiem que és objectiu impossible. I efectivament, el tio el dissabte pot trepitjar el terra i més
fa
o menys...
Fa dissabte, no?, que és de bueno. Que es diu.
No, i potser també val la pena avançar-se allò que preveus que no farà bé. O sigui, dic que val la pena, no dic que ho aconsegueixis, però si tu ja saps dir, aquest no ho farà, dir, escolta, recorda't en què... O sigui, no dir... Ja veuràs com que no ho farà, i quan tornis, no l'ha fet, no? O sigui, tot allò que puguis avançar-te, doncs val la pena. Jo crec que val la línia de bon rotllo.
Parlant de l'organització, deixa'm recordar una cosa que crec que ja ho vaig dir en un altre programa, però és important recordar avui que parlem d'organització. Quan tenim fills adolescents, i un divendres, un dissabte, els deixem sol amb amics, perquè nosaltres anem a fer recaudos o compres i tal... No se'ns ocorreixi, per favor, pares, presentar-nos mitja hora abans sense avisar, Hem d'enviar un WhatsApp o telefonar i dir, escolta...
Ei, que estic de camí!
Estic de camí, que mira, que hem fet més via de la que teníem previst, En mitja hora estarem aquí. Se'ls ha de donar aquest marge perquè trobis la cuina tot mullat però recollidet i,
Hi ha una cosa que sí, em sembla que és important també esmentar, que és potser la situació contrària, no? El fer de casa teva un lloc on s'estigui bé i relaxat, perquè és que si no et trobes tan endreçat que no es respira.
No compensa, no compensa.
Penso que això també...
A vegades has de fer la vista gorda, això és veritat.
S'ha de lluitar en aquest sentit.
Perdoneu una maldat, però un dels meus fills, de vegades, a la meva santa esposa li diu, mama... que no han de vindre els de Nuevo Estilo i el Mueble fer fotos al saló, Com no. Que he dit, no cal que tot estigui de punta,
no,
perquè...
De fet, jo penso que és una cosa que nosaltres... La part d'estètica, les dones, ens costa més que... A vosaltres potser...
A nosaltres ens importa més.
Ens importa molt. I si no el trobem maco, doncs ens posem nervioses. Potser nosaltres hem de lluitar per no posar-nos nervioses i ells per ser una mica més estètics.
Exacte.
Però aquí va a l'ordre dintre de l'ordre. És a dir, que l'ordre és primer el bon estar a benestar familiar, vull dir que tothom es trobi a gust, i no que perquè sigui tan net i tan polit, la gent doncs, que no es trobi a gust. Vull dir que aquest ordre també s'ha de tenir.
Sí, sí.
Ara no compensa, ja ho diré després. Ara, de moment...
Però el que deies tu, Àngels, dels encàrrecs, a mi em sembla també important, perquè cada un ha de saber què ha de fer en cada moment, no? Per exemple, des de qui arregla un endoll? Uh-huh. O qui ha de, quan toca pintar, jo què sé, la cuina, o quan, si s'ha espatllat una persiana, hi ha algú que la sàpiga arreglar.
I això ho saben fer els teus fills?
No, el meu marit.
Ah, bueno.
Però darrere d'un marit, hi ha un fill que pren nota. No, però és igual, jo porto, per exemple, i ara poso un exemple personal, porto l'agenda de vacunes, d'hores de preceptuació en els col·legis, de dentistes, ell arregla persianes o pinta el que sigui, no? Però, o arregla la bicicleta i allà està al costat el nen o la nena que de tant en tant aprèn. I de fet, si tens algú així manetes a casa, els fills aprenen moltíssimes coses i això és molt important pel dia de demà, que quan, o sigui, estalviar-se també diners.
Vull dir, potser és treballar la motivació més potser de fer les coses perquè t'il·lusiona viure a casa teva i fer més fàcil la vida als altres.
Un altre exemple personal. A mi Déu m'ha cridat pel camí de la coordinació. Llavors jo sóc incapaç pel
bricolatge. Això ho di...
Però jo tinc un nano que és un fiera pel bricolatge. Però escolta, comprem el moble de l'IKEA i jo li coordino. Jo obro el catàleg, li ordeno les peces i els hi vaig donant. I ell les munta rapidíssim.
Això a mi em sona a escaqueo total.
No, això es treballa amb aquí.
Aureli, digues. No, una cosa que sí que a mi m'agobia molt de l'organització és el tema dels papers.
Ah, sí, sí, sí.
El paperament que s'acumula a les cases, les factures, les garanties, les...
Les escriptures, els contractes, les assegurances...
Tot això, com s'ha de fer? A veure, doneu idees, perquè això posa molt nerviós.
Cadascú pot organitzar-se com vulgui. El que està clar és que el criteri és un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc.
Bueno, vale, sí.
Sí, aquest criteri, que és molt simple, és el criteri.
Vale.
Perquè un diu, perquè els esguardos d'una compra, doncs que hi hagi un calaix o una caixa, on allà es deixa... Aquesta caixa ha de ser gran o petita? Depèn, si compres molt, doncs més gran. Si és molt petita, que sigui més petita. Vale, però ha d'haver un lloc. Sí. Ha de ser una caixa, no sé si una caixa.
No, perdona,
però
si
un lloc...
T'ho dic perquè si ho poses... No, em sembla bé el de la caixa. Però clar, ho vas apilant a la caixa, no. En canvi, hi ha una cosa molt barateta, la Bacus, que se'n diu arxivadors, que si tu poses un per cada tema, per exemple, al moment que t'arriba la factura del que sigui, tu l'has vista, si no, en lloc de deixar-la allà amb una pila, tu la col·loques ja al seu lloc, tu
ho trobes tot... L'arxivador de Cordeo, de tota la vida.
Ah, això és el que anava a dir, del punt de vista...
Fins quan guardeu les factures? Aquesta és una
pregunta... Ah, de tant en tant és boníssim i divertidíssim fer neteja. Llavors, factures, jo què sé, les típiques de telèfon, de mòbils, de no sé què, si sou diversos amb una família...
Cada 15 dies, no?
No, a vegades 3 mesos o un cop a l'any.
No, que així...
T'acumules.
Però depèn, a lo millor t'interessa guardar les factures del gas i de la llum un any.
Les factures
dels mòbils, no sé.
A lo millor un parell d'anys, efectivament.
De quines coses s'han de guardar les factures d'un parell d'anys? Que parlem d'organització.
Home, guardar les factures de les coses, per exemple, electrodomèstics que tenen garantia de 2 anys.
Qualsevol cosa que
hi
ha repercussió a les declaracions de renta, les has de guardar.
Mm-hmm.
Però és que estem parlant de 3 o 4 arxivadors, perquè tampoc generes tanta paperassa.
I què penseu que és millor? Que porti un la paperassa amb o els dos a la vegada, o els números un o l'altre, o no hi ha fórmules?
Jo crec que d'alguna manera natural, em sembla a mi, un matrimoni quan es casa va com fent la seva parcel·la d'encàrrec, no? Doncs mira, jo tocaré això, tocaràs allò, no? De manera natural em sembla que surt, almenys a mi m'ha sortit així. I hi ha un que és el que porta, sap on són tots els papers? Val? Jo, per exemple, si me demanes on hi ha un clau de no sé què o una broca del número tal, no ho sé. Hauré d'obrir la capsa d'eines i hauré de començar a buscar a veure què és una broca del 4. Però sé perfectament on estan les factures o l'assegurança de la llar o el que sigui. Mm-hmm. Doncs, bueno, cada un s'organitza com vol. A vegades ho fa ell, a vegades ho fa ell, a vegades ho fa el fill gran.
Cada cara als oients, amb aquest criteri, és el criteri que val. Perquè podia donar-se el cas que amb algú li preguntés, escolta, i on deixes tu? És que no existeix el lloc. Si no hi ha un lloc, la clau és un lloc per cada cosa i després intentar quinzenalment, setmanalment, mensualment, depèn, cada cosa estigui al seu lloc. Si això funciona, a mi m'és igual el de l'arxivador
o la capsa. Oh,
clar, però allà,
això sí que cadascú...
Però és molt més fàcil després, perquè de vegades, no sé, espero una clau i tal. On està? Al lloc de les claus.
Si tens és que aquest és el problema. No, clar,
si tens un lloc per
però
les claus...
Però és que arriba un moment que no hi ha capses suficients per tot el que has de classificar una casa.
No hi ha tantes coses com per posar tants calajos. Que no?
No, no. Vale, vale.
No hi ha cap família que tingui tantes coses.
No teniu un calaix d'aquests, un cajón desastre, a casa vostra no n'hi ha d'aquests.
Bueno, el de la cuina normalment és aquest que hi ha des de gomes de poll.
Ah, vale. És que, escolta,
fins a clips.
Clips xinos,
però saps que estan allà i remenes.
M'ho has tret de la... Faig una defensa efímera, ho dic perquè de vegades costa
trobar.
Del
calaix de la cuina.
De les gomes de pollo, tu. A les cases n'hem de tindre. No sap la gent l'útils que són.
I per què són útils les gomes
de pollo? Mira, per juntar papers, per exemple, que no saps d'això.
O per tancar una bossa de macarrons que només n'has gastat la meitat.
Les bosses aquestes de supermercats que portes per anar a comprar la maletera del cotxe, les doblegues i amb una goma de pollastre d'aquests t'ocupa menys espai. És una eina clave per les cases.
Goma de pollo, digues, Aureli.
Que jo crec que va ser un tema que no ha sortit.
No, però escolta, no en sentis...
No. És els pares que ho volen fer tot, i aleshores és quan no arriben.
Ah, clar.
O sigui, el problema és que crec... Clar, però hi ha dos factors aquí. Un, que no arriben. I el segon és que no estan complint que el que és molt educatiu és que el que puguin fer els fills que ho fagin. No els hem de suplir. Per tant, allò que podria fer un fill sol... i podria ajudar a la família que ho faci.
I hi ha moltes coses que poden fer els fills, i de ben petits. Començant per recollir-se els joguets, començant per fer-se el llit. O sigui, no pot haver-hi ni un sol fill en aquest món que no es faci el llit ell sol. Bueno, a no ser que tingui menys de 2 anys.
Vale, això ho has d'aclarir.
Però a partir dels 2 anys i mig o 3, ho faran malament. Ho deixaran arrugat. Amb 3 anys, dic. Però ho poden fer.
Clar.
I després ja, clar, ja no diguem un... O un adolescent, no?
Inclús els més grans, si els hi fa il·lusió, com a premi, el cap de setmana poden fer llit dels pares.
Bé, hem d'anar acabant i concluint aquesta sessió pràctica d'organització de la llar. Ens ha quedat molt clar lo de les gomes de pollo i les capses o arxivadors. Però vull sentir alguna conclusió, potser una mica més o no. O això és el més important.
Que és imprescindible una organització familiar, però que ha de ser també flexible per no amargar el personal.
I a més revisable, perquè les circumstàncies van canviant i no és igual tenir els fills quan estaven a l'etapa escolar que quan ja comencen a la universitat alguna. Vull dir que les coses, vull dir, anar revisant coses i no trencar aquest calendari que tu has fet, que
no.
El primer, no el trenquis, sinó revisa-ho, que probablement... Exacte. Algunes coses simplement eren propòsits que t'has desmoralitzat,
sí.
Es podien haver portat a terme i simplement et vas desmoralitzar.
Vale.
I jo tornaria a recordar la idea de que organització per les coses pròpies, però sempre, a més, algo pels altres.
Uh-huh.
És a dir, per algun germà, per la família, per... L'esperit aquest de servei, inculcar-lo ja de ben petits.
I si vols tancar també, pensar que fent això estàs ajudant a preparar per la vida, perquè en la vida una persona que no tingui un mínim d'ordre amb les seves coses, el món que fa, doncs segurament doncs no arribarà a complir els objectius que es proposa.
Uh-huh. Bé, gràcies Laura Sánchez, gràcies Josep Maria Adell i gràcies Aureli Villar, tots tres orientadors familiars del FERT i, com sempre, moltíssimes idees per ajudar-nos en la tasca educadora dels nostres fills. Torneu la setmana que ve, no?
Sí,
Déu vol. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies.
Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camporio que se lo fuman alquila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos.
a mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
Avui, al temps de l'entrevista, m'acompanya la Rosa Pic, que la Rosa Pic, a més de ser amiga meva, però ara no en parlarem d'això, és mare de 18 fills. 18 fills. Per això la música que havíem escollit de No estamos locos, que sabemos lo que queremos, doncs ara parlarem amb ella, perquè, a més, la Rosa de ser aquesta marassa, per això mereixeria l'entrevista, un homenatge, un estudi genètic, perquè, esclar, això és un... és d'altre planeta, però treballa fora de casa i acaba de publicar fa 2 mesos, encara no?
Un mes que està...
doncs un llibre de l'editorial Palabra, que es diu ¿Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos? Bé, m'agradaria, bueno, la tenim aquí, i que ens expliqués una miqueta per què una mare de 18 fills es posa a escriure un llibre.
Bona tarda.
Bona tarda,
moltes gràcies d'haver estat convidat aquí a Radio Estel, molt contenta d'estar amb tots els oients. Per què? És una pregunta que moltes persones els hi venen al cap, no? Per què escrius ara, després de 24 anys de casats, amb 47 anys, et poses a escriure un llibre? Doncs mira, perquè després d'una experiència viscuda a casa dels meus pares, jo vinc d'una família de 16 germans, el meu marit de Cantimpalos, d'un poble de Segòvia, de 14 germans, doncs ha arribat el moment, la gent em demanava, sisplau, Rosa, escriu jo, però si no, jo no sé escriure, jo no era la més bona de la classe, generalment estava fora de la classe, de la gamberra que il·lumanament que em portava a casa, al col·legi, de tant en quant em portava alguns cates a casa, o sigui, no sé per què, però ha arribat el moment.
I tu, si haguessis de vendre, que sé que ho fas, no solament que ho fan per tu a l'editorial, sinó tu mateixa vas amb els llibres a tot arreu, què diries als nostres oïdors per tal de que s'animessin a comprar el teu llibre? Per què?
Aquest llibre, que es titula ¿Cómo ser feliz con uno, dos, tres fills?, és un manual. Un manual escrit... sota l'experiència d'una vida vivida. És un manual real, no és una cosa de bla, 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 una filosofia, una ciència, un estudi antropològic de la família, l'ideal seria... No, és una cosa escrita sota el paraigües, viscut a casa meva, els protagonistes són els meus fills, els meus amics... Una cosa vivida en el dia a dia d'un dematí que t'aixeques, que torna a caure el got de llet per la taula, que el nen no troba a l'abric per anar al col·li, fa un fred que pela, ara que ha arribat aquests freds geladors aquí a Barcelona, que després on està la motxilla? La motxilla no és enlloc, poder sota el llit, no ho sabem, és una vida vivida en el dia a dia.
Jo, de fet, ho he llegit i puc dir que és tal com tu dius, no és perquè siguis a mi meva, és que jo veig que és un llibre on dones les teves idees, de les fórmules, de les coses que t'han funcionat per procurar ser molt feliç amb els teus i educar-los com persones cabals, no? Em sembla que és una mica... La teva recepta m'agrada perquè hi ha moltes persones que amb les seves receptes no els hi agrada compartir, però a tu t'agrada compartir-ho. I a tu ens fas partícip de la teva manera de funcionar, de viure, per ajudar-nos. No sé si va per aquí l'objectiu.
És un llibre que està escrit per famílies d'un, dos i tres membres. Si hi ha més, es pot utilitzar. Famílies que volen ser feliços en el dia a dia, amb aquell sopar a taula, tots plegats, el pare que ve cansat de la feina, la mare que li han pisat no sé quantes històries, també tornant de la feina, dels fills que volen explicar el que els ha pegat al col·le, el que han trobat en el Facebook.
és una història vivida del dia a dia, no? Jo crec que és una experiència que crec que tots ens podem sentir identificats i que, bueno, per alguna vegada m'han dit alguna amiga, no?, que és un llibre en el que rius, perquè rius i et sents molt identificat en segons quines situacions, i a vegades que plores, no?, perquè està escrit amb molt de sentiment.
Hi ha alguns dels temes que surten que m'han cridat més l'atenció. Hi ha un que m'agrada molt perquè tens 18 fills i un dels capítols diu "Temps per mi, tiempo para mi". Com aconsegueixes aquest temps? Ara donarem 5 cèntims als que ens estan escoltant perquè tinguin ganes de comprar el llibre. I ara, per exemple, el temps. Com aconsegueixes tenir el temps que dius que tens?
Pues és veritat, no? Jo penso una persona que treballa a les 7 del matí, pues, tenim que estar drets per ja sortir de casa i començar la jornada laboral, no? Pues la nostra vida, jo crec, com a mares i esposes, té que tindre cada cosa al seu temps. El marit és el primer, el meu marit, José María Postigo. Després estaran els meus fills, la meva feina, els meus amics, les meves ONGs. I al final sempre tenim que tindre temps per mi. No? Què vol dir temps per mi? Pues, doncs que tenim que ser egoistes. Egoistes en quin sentit? Pues que si jo no estic, jo no trobo el meu tempo zen, el meu relax, no?
El tiempo zen, és que no et sentia.
Sí, el meu temps, el meu relax, com podré jo funcionar tota la jornada laboral, no? Laboral, que és pel dematí laboral, treballo més jornada, a la tarda, al migdia, dino al meu marit, i a la tarda tots els meus fills i totes les històries que poden succeir amb la vida d'una família, no? Doncs sí, tinc un temps, per mi m'agrada caminar els caps de setmanes quan puc caminar més, també m'agrada jugar a pàdel, doncs, el dilluns, al migdia, el que faig és dino d'un entrepà i en comptes de més temps de dinar, doncs estic jugant a pàdel amb unes amigues.
I això cal, perquè nosaltres a la tertúlia abans hem parlat molt d'organització, de calendaris, d'organigrames. Cal una mica de... Com et programes perquè capi tot això? Perquè, això no sé com... M'entens?
Sí. Es té que tindre organització, està clar. L'altre dia vaig estar amb una presentació, tertúlia col·loqui del llibre, aquest dissabte, no?, va ser a la tarda, i una de les preguntes em deien, Rosa, mira, jo pertanyo a una família numerosa i jo sé el que és. No expliquis cuentos, que jo no parava de treballar a casa, que jo no tenia temps per mi...
Això ni podia... de què parlava, la mare o una filla?
Una senyora del públic,
vale,
deia, perquè després va fer una xarra col·loqui, i llavors preguntava, diu que ella no estava d'acord amb el que estava dient.
Sí, sí.
I llavors, com generalment quan presento les presentacions dels llibres sempre porto alguns fills meus, a darrere meu tenia una filla que es diu Tere i té 16 anys. I li vaig dir, Tere, per què no contestes tu aquesta pregunta,
molt
no?
Bé.
I llavors ella va dir, contestat al públic, que tenia 16 anys, que ella havia nascut en una família numerosa, que li semblava que era un rotllo, una família d'un o dos fills, que intentaria tindre una família numerosa, i que sí que és veritat que tenia que treballar, però quan una casa està organitzada, doncs està clar que cada un es fa el llit, cada un es doblega el pijama, cada un endreça la seva habitació, que les habitacions les comparteixen entre quatre persones en literes de quatre altura, o sigui, cada dada tot ben bé està tocant el sostre, no? O sigui que ella deia que sí, que tenia que ajudar a casa, però si una s'organitzava, que al final del dia, doncs, potser tenia que durar que ajudar 5 minuts al dia.
I pels teus fills, moltes vegades no troben a faltar una mica d'intimitat o temps de la mare amb el fill, perquè al llibre hi ha una, em sembla que és una tieta teva que et diu, aquests nens els hi manca faldilla.
Faldilla. Bueno, jo crec que el cor és un múscul que sempre es dona i cada vegada es dona més i més. Tu quan et presenten un amic no pots dir, no, ja tinc 25 amics, no puc afegir cap amic més. No, pues, igual que els fills. No? Els fills saben que pertanyen a una família numerosa, però la mare, gràcies, pues, si tens intel·ligència, saps que aquest li tens que dar una xutxon, que aquest està adolescent, que necessita que anar que vagis de compres amb l'alt, amb aquesta nena, que l'altre vol prendre un xocolata, que aquest tens que fer els deures junts. Jo crec que tenim que posar el cap, i jo a vegades preguntar als meus fills, o alguna vegada alguna germana meva, de fet en el llibre surt, no? tu alguna vegada t'has sentit manca de mare, manca de calor i d'estima per part de la mare? I em va dir, no, Rosa, jo crec que a casa ens hem sentit tots sempre molt estimats i molt estimats pels papàs.
Uh-huh. I escolta'm una cosa, penses que aquesta capacitat per tirar endavant una família com la teva és una capacitat potser una mica genètica? És a dir, té a veure amb la teva capacitat física, psíquica, perquè no tothom té... pot assumir una responsabilitat com les teves?
Jo crec que això és un training, no? Jo, com igual a la feina, jo, ara fins aquí, ja no arribo més. Pues, igual a la família, és un training. Quan tu tens un nen, sembla que solament estiguis fent aquest nen i que vagis de bòlit. Quan tothom, si pensa, quan va tindre el primer bebè, com anava de bòlit i no feia res més que bebè i que panyals, que si caques, que pis, que no sé què, és veritat. Però jo crec que cada vegada és un training. Ve un altre fill, uh-huh, fa el seu forat, el marit també fa el seu forat, i jo crec que és un training que tenim que anar fent mica en mica i es pot arribar, està clar.
Uh-huh. Ja, també hi ha un altre dels capítols que has dit, parles dels convidats, no? Que sempre teniu convidats a casa. Com viuen els teus fills que sempre hi hagi gent de fora a casa vostra? Perquè moltes vegades, en la línia del que et preguntava abans, el cultiu de l'intimitat familiar, moltes vegades jo m'he donat que hi ha famílies on s'ha obert tant la porta que hi ha hagut moltes corrents d'aire, no sé si m'explico. I en aquest sentit han deixat entrar persones que potser han influït negativament. Com ho feu vosaltres? Perquè potser no tothom té els mateixos criteris que els vostres. I com ho feu?
Jo crec que és una experiència vivida en primera persona, el poder obrir la casa. És veritat que estàs obrint la teva intimitat. Tots aprenem dels altres i ells aprenen de mi. L'altre dia vaig estar sopant a casa d'uns amics i els hi vaig dir, bueno, pues, si voleu, podeu la setmana que ve, veniu a sopar a casa, entre setmana, tots plegats, està clar. A casa tenim una taula rodona amb uns bancs que tindrem que sopar una mica més estrets, tots junts, tots plegats, no? Però que a la fi és enriquidor i tots poden aportar, no? Jo crec que pues, a vegades pues, venen aquells amics i venen a jugar a casa i espatllen el joguet o justament agafa la nina que t'han regalat els Reis i se li trenquen el vestit nou que la teva filla tant li agradava. Pues, aprenem i ensenyem als nostres fills així, a que no siguin egoistes. Mio, 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 mio. No, les coses estan per compartir, per donar als demés. Si jo tinc, pues, no sé, jo crec que és maco, no? Nosaltres a casa, jo ho dic al llibre, no som una fàbrica de formar egoistes, sinó fàbrica, no m'agrada el nom de fàbrica, no? Som
una escola de líders.
Una escola de, sí, d'educar en servei als demés i a la societat en la que estem vivint.
Moltes persones estic segura que t'han dit, bueno, això tu pots tenir tants fills perquè tens molts diners, o tenir fills és igual a, bueno, una fortuna, a més fills, no? Què hi contestaries a això? És una qüestió econòmica? És un luxe poder tenir fills?
Bueno, jo crec que avui en dia les persones més adinerades són les que surten aquestes revistes d'acord que diuen de la premsa rosa. Jo mai he sortit, ni crec que surti mai, va? Ni m'agrada ni la llegeixo, està clar, no? Jo crec que és una qüestió d'una il·lusió, una il·lusió vivida i que al final, no, en aquest llibre que es diu Com ser feliç, la gent busca la felicitat, la busca la felicitat i la felicitat quan un comença a esdevinar i comença a pensar, doncs veuen que la felicitat està en durar-se els altres, no? I que menys, que el més important és durar-te, el primer de tot, en el teu marit, que tenim que estar tots plegats i amb una mateixa direcció, no? I després durar-te amb els teus fills, no? Cada un té els fills, doncs, que Déu els ha enviat o que ha volgut, però jo crec que és una il·lusió que al final, bueno, moltes... Actualment, a la ciutat d'avui en dia, un dels pitjors mals, no és veritat que els diners estem per viure, però un dels pitjors mals és la soledat, no? La gent està sola, no té ningú, no té amb qui conversar, no té amb ningú amb qui compartir. Pues és un mal, no?, que jo crec que amb famílies amb més d'un o dos fills no passarà això.
Parles d'arribar a final de mes, que és molt interessant aquest capítol, i també parles d'una problemàtica que està en el carrer, que és les marques blanques en contra de les marques. Escolta, si tothom fes el que tu fas, que és comprar tot marques blanques, escolta, és que no ens en sortiríem de la crisi, perquè les empreses tancarien. Com arreglar això? Però, esclar, no dones treball a moltes empreses si tothom seguim les marques blanques. Què faries tu?
A veure, les marques blanques les han produït persones que tenen una família al costat, un marit, una dona, no sé, que alimenten amb uns fills, no? Jo crec que al final és la competència que les tenim que espavilar i fer productes que siguin competitius, sigui marca blanca o sigui marca, al final, les famílies...
Però penses que a final de mes es nota tant? Ara, perquè hem parlat molt d'organització de la llar aquí, a la tertúlia, jo penso que no és tanta la diferència econòmicament parlant entre unes marques blanques o no.
Això jo tinc el meu estudi fet. No me'n puc pronunciar aquí en una ràdio perquè tinc amigues que treballen als dos cantons de la balança. Llavors és una mica perillós i no vull perdre cap amiga, no? Però sí que és veritat que els estudis que estan fets, hi ha empreses especialitzades a fer aquests estudis de quin és el producte més econòmic, qualitat-preu. Si una mare té uns quants fills a casa i vol estalviar, es pot estalviar molts diners a la cesta de la compra, no? Com es diria. O sigui que, bueno, cada un que faci el seu estudi i que vegi on pot comprar més bonic i barat.
També l'altre, hi ha companyies que fan el comparador, no? I comparen marques blanques. Ah, això cadascú, em sembla bé, viva la llibertat. També hi ha una cosa que esclar, tu has parlat abans de casa teva, no? El teu pare va ser l'iniciador dels cursos d'orientació familiar del FERT. És un iniciador, va ser un visionari, el Rafael Pic. Tu segueixes la seva escola o has format la teva pròpia?
Està clar que tot el que poso en el llibre, com ser feliç con un, dos, tres hijos, no es pot aprendre en una vida, no? Jo és una vida que està viscuda, que la he viscut a casa dels meus pares, entre 16 germans, i després que s'ha millorat en la situació que estem vivint actualment aquí en el segle XXI, en el 2013, no? És una experiència, és un mètode de com pots ser feliç, no?, en el dia a dia.
Però has posat coses, està clar, de casa teva, però a la vegada has incorporat alguna vivència o coses que no vinguin de la factoria del teu pare.
De casa dels teus pares, doncs sí. Hi ha un dels temes que jo crec que és molt revolucionari a la societat d'avui en dia, un dels capítols que es diu Mejores i autosuperació. Què vol dir això? A casa fem un coaching, com una empresa es podria dir, en el que tots tenim unes metes a on tenim que arribar. Per exemple, te diria el Tomàs, que té 6 anys, és un nen que plora de matí, tarda i nit. A tot hora està plorant. Doncs clar, tindre un nen a casa teva que plora i a més els seus germans que ho saben, el van xinxant i ara li fan l'altra banqueta i ara li roben el seu cotxe vermell que li agrada tant dels cars i ara li... I clar, doncs aquest nen té com a millora personal el plorar una vegada al dia. Què vol dir això? Que si en Tomàs ha plorat al dematí, a la tarda li dit, Tomàs, prou de plorar. Ara no pots plorar més fins demà. I el nen doncs, fa així i llavors para de plorar. Després, per exemple, la Pepa, que és una de les bessones, que té 9 anys, té com millora personal somriure. Què vol dir? Doncs que és una nena una mica sèria, però és més agradable trobar-te al teu costat una nena que somriu que en una nena seria, no és que estigui enfadada, però és més agradable trobar-te que estigui al teu costat una nena que somrigui, doncs té com a millora somriure.
Ja ens queda molt poc, 2 minuts. M'agradaria preguntar-te, amb el pas dels anys, ja tens tot una experiència, una trajectòria, faries coses d'alguna altra manera, de les coses que has fet? Hi ha coses que dius, mira, oi, perquè et sembla que ho vegis tot molt clar, amb molta... Veus que les coses, penses, tens un criteri, però mirant cap enrere, dius, hi ha coses que potser...
Jo cada vegada aprenc i estic oberta a aprendre més i més coses. I en el món d'avui en dia, que és tan revolucionari i que ja estem, ja allò d'avui ja s'ha quedat ja obsoleto i ja estic contínuament aprenent. L'altre dia vaig estar a casa d'uns amics i vaig veure penjada a la seva cuina
a la nevera un lletrero que posava els encàrrecs. Avui el que et toca, ho tinc aquí a la, al bolso, no? I va ser molt maco perquè nosaltres sí que és veritat que tenim una llista d'encàrrecs penjada a la cuina, però vaig aprendre, perquè en aquesta llista d'encàrrecs posaven els noms de, dels nens i després els noms dels, de, del papà i la mamà, posava te ha tocado, el que et toca el cap de setmana, el que et toca a diari i el que et toca especialitzat. I vaig veure, doncs que interessant, no? Hi ha encàrrecs a casa, que, com per exemple, el, atendre el telèfon, obrir la porta, tancar llums, que si no la factura d'electricitat va pujant, i, però hi ha uns altres que són més de, fi, de cap de setmana, no? Doncs el cap de setmana posava aquí, destender i endreçar les motxilles, no? Jo trobo, doncs, és, jo crec que la vida és un aprenentatge continu i la persona que diu ja en tinc prou i s'ha fet un sostre malament d'aquí, es té que aprendre contínuament.
Bé, Rosa, se'ns ha acabat el temps. El temps d'aprenentatge també per mi, perquè sempre aprens al costat d'una persona com tu, tan optimista i amb tanta empenta i amb tantes ganes de viure. Gràcies pel teu temps amb nosaltres, aquí al programa Paraules d'Amor. Gràcies al Jordi Carretero, responsable de so, i a la Maria Sierra per la selecció de les músiques. I jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres. Fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona tarda.